Quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, al Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la jornada de videojocs en català que se celebra aquest diumenge a Sant Cugat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Josep Amorós, escriptor i professor, Albert Roda, president de l'Ateneu, i la Laia Coronado, periodista al Cugatenc. Molt bon dia, benvinguts, benvinguda.
Bon dia.
Com
bon dia.
Esteu?
Bon dia.
Molt bé.
Teniu ressaca encara de Sant Jordi? O ja l'heu passat?
No, jo penso que és un dia com un altre que ens qualsevol, però avui amb més emoció, diríem, no? Mm-hmm. Però sí, evidentment ha sigut un dia fantàstic.
Laia, vosaltres vau tenir una feinada, eh?
Sí, jo una mica, però jo crec que té un punt de feina i de cansament, també.
Josep, com el vas viure?
Bé, jo, per sort, aquest any no tenia llibre, amb la qual cosa no he tingut promos, així és que...
L'has viscut com a lector, no? Com a ciutadà.
Ah, exacte.
Sense l'assignatura.
Sí, meravellós.
Escolta'm, abans de començar, però aprofito que tenim el Josep Amorós aquí per felicitar-te pel Premi Roca Awards de Literatura i Gastronomia en la categoria d'obra inèdita en català pel recull de relats Menú Degustació.
Sí, no fa les comptades, eh?
No fa les comptades. Podia ser, també, eh?
Podia
ser un dels relats.
Sí, sí, exacte.
Es tracta d'uns guardons que reparteixen els germans Roca per posar en valor la literatura gastronòmica, que reivindiquen que va més enllà del receptari tradicional, no? L'entrega de premis ha sigut aquest dilluns, va ser a l'Espai Esperit Roca.
Sí, extraordinari, Sant Julià de Ramis.
La fortalesa de Sant Julià
de Ramis. Com un niu d'àligues, que veus tot Girona.
Us van convidar al menú degustació, no?
Oh, i tant.
Oh, i tant? Sí, sí. Home, quina enveja.
Sembla que això és el millor premi, no?
Sí, sí, no, sí, només sí, per això ja val la pena.
El menú degustació.
De veritat que sí, sí, sí.
El premi que, a més, de la dotació econòmica també consta en la publicació del llibre de la mà de Bacus Futur.
Sí,
no
segurament...
No sé si tens data de publicació.
Després de l'estiu. No sé si la idea és intentar arribar per la setmana del llibre, suposo que seria el més lògic, però ja ho veurem, tot dependrà de l'editora. Ja sé, en principi sé qui serà, no us ho dic encara. Uh-huh. I el segell serà un dels de Bacus Futur, que com sabeu és el fruit dels antics segells, dels segells amb més solera d'enciclopèdia, que se'ls va quedar a Bacus i que ara hi ha entrat el grup mediàtic del Jaume Roures, que al final és una injecció mediàtica i sobretot econòmica molt, uh-huh, molt, molt important de cara a la subsistència. Home, narrativa en català del grup és Univers, suposo que anirà per Univers i és encantat d'anar a un segell que té un catàleg de pes considerable. Sí.
Tu esperaves rebre
no.
el guardó? Com ho vas rebre?
No, sincerament no, perquè a més ha estat com una mica un bolet. És a dir, són sis guardons.
És la primera edició, a més a més,
d'aquests premis? És la primera edició, sí, sí. Neix amb una idea, doncs, de convertir-se en un premi internacional de pes. Veurem com però vaja, el cognom Roca, doncs, ja vol dir alguna cosa i sponsors de primer nivell, etc. Turkish Airlines, mm-hmm, Volkswagen, etc.
Sembla que hi era, no? També la gala d'entrega entregant d'aquests guardons.
Òbviament. Doncs són sis guardons, n'hi ha tres d'obra publicada, català, castellà i anglès, no francès, curiosament, com comentàvem abans amb l'Àlvar. Un de reportatge periodístic i doncs n'hi ha dos d'obra inèdita, castellà i català. Tots els altres premis eren tractats gastronòmics. És a dir, l'únic que és pròpiament dita narrativa, o no, literatura narrativa, és el meu. Per això, doncs bé, jo quan el vaig agrair vaig dir, tinc la sensació que aquí sóc una mica un bolet. Mm-hmm. Al final és un recull de relats, i un recull de relats que està organitzat com si fos un menú degustació, per això es titula així. És el nom també del primer relat, però després, doncs bé, hi ha tres relats que són els aperitius, n'hi ha tres més que són els entrants, n'hi ha un parell de més pes que són els plats principals, i després hi ha uns postres.
Hi ha petit fur o no?
I hi ha un tallat amb llet natural.
I maridatge? O ens esperem a descobrir-ho?
Sí, exacte.
No hi ha,
sí, sí.
No hi ha un desgraciat. Un tallat amb llet descremada,
no.
Amb sacarina.
No, Álvaro. Això ja és per la vida de cadascú.
Després, la decadència.
Clar, per la ficció ja saps que ens podem permetre.
Ara és curiós,
coses més radicals.
Estem amb la cultura de la gastronomia. Televisió,
sí.
Tots els programes acaben o menjant o fent... No. O sigui, hi ha una cultura de la gastronomia brutal. Moltes vegades tampoc es fa massa pedagogia, vull dir, es tirarem a dir allà, sí, quantitat de menjars així grassosos que no tenen cap mena de sentit, anem a dir, gastronòmic, però molt gastronòmic en el sentit, diríem, sanitari, però està ple, està ple.
De fet, em sembla que Catalunya és la capital mundial de la gastronomia aquest any. Tenim una mà de xefs impressionants i de restaurants reconeguts i d'altres sense reconèixer.
No, i són els llibres que es venen més, eh?
Que...
Sí, són els llibres de gastronomia, són els llibres que es venen més.
Això no sé si em fa il·lusió, no?
Sí, sí.
Però sempre està bé, llegir sempre està bé.
Sí, esclar, jo com a anècdota...
Si com a relatat, està molt bé.
Fixa't que en el meu no hi ha, òbviament, no hi ha cap recepta. Si n'hi ha una, però...
Ets cuinetes o no ets cuinetes,
tu? Sí, soc bastant cuineta, sí. Sí, però també soc ordenat, eh? Soc d'aquests que vaig fent i vaig rentant. Sí. És curiós perquè el guanyador en la categoria en castellà inèdita és un tractat sobre el sake. I parteix de la base de que hi ha 120 tipus d'arròs de fer per fer sake.
Sí,
que et quedes.
No, és que cada població, cada ciutat, cada cultura té un munt de plats que realment nosaltres no vam conèixer només una desena part de lo que es menja en el món, diríem, no?
Sí, sí,
tant, és curiós.
Sí, sí.
Molt bé.
Entrem en matèria?
Oh, sisplau. Fet
el reconeixement.
Home, això ja era matèria, eh? Això era una bona matèria.
Era bona matèria, i tant.
Gràcies, Alba.
De res, faltaria més. Sant Cugat acollirà aquest cap de setmana, de fet aquest diumenge, una jornada de videojocs en català. És un acte que es farà a la sala Clavé del Teatre de la Unió. Serà un espai de joc presencial en català on els infants i els joves podran jugar en línia en el mateix entorn físic, diguéssim, a jocs com, jo que sempre dic que no ho sé dir, EAFC25, que em perdoni algú si el coneix i es diu diferent, aquest el Mario Kart sí, ja l'hem jugat, el Just Dance o el Minecraft, entre d'altres. A més, a les 5 de la tarda hi haurà una xerrada adreçada a les famílies que es dirà A casa juguem bé a videojocs, que és una conferència creada per la revista lúdica de videojocs en català per tal que les famílies entenguin el món dels videojocs i vetllin per un consum que sigui saludable, que sigui segur, que sigui responsable per part dels infants i els joves. Per començar una mica, quina valoració en feu d'aquesta jornada de videojocs en català que se farà aquest diumenge a Sant Cugat? No sé si creieu que aquest tipus d'esdeveniments són necessaris per fomentar també l'ús del català en l'oci digital, perquè també forma part de l'oci i sobretot de les generacions més joves.
De fet, jo haig de confessar que no he jugat mai a un videojoc.
No?
T'ho juro que no he jugat mai.
Mai estar,
ni al Tetris. Jo em vaig quedar al Tetris.
Bueno, aviam, si vol dir jugar... totalment addicte, anem a dir, a jugar.
No, mai. Però jugar no
vol dir. Però alguna vegada potser el Tetris, no sé, però la veritat és que no. Jo vinc de la generació que jugàvem a bales, o jugàvem a futbol a les places, o a cavall fort. No voldria ser un reaccionari amb aquestes, però jo penso que és una altra era, en la qual doncs, necessita molta pedagogia, perquè entenc, i no conec massa el tema, però entenc que en molts videojocs hi ha la violència pel mig.
Ja de tot.
Moltes vegades. I llavors arriba un moment que dius, bueno, fins on arriba aquesta pedagogia, que pot ser una cosa, aquest congrés pot ser una cosa de màrqueting, que em sembla bé, però no res més. Vull dir, però si fan pedagogia activa, jo penso que estaria molt bé. I més a més, en català, evidentment, jo penso que pot estar bé. Jo inclús estic per anar-hi, perquè per entrar-me més de què va el tema. Perquè
segur que els teus nets hi juguen, no? Més o menys, o no?
Sí, els meus nets hi juguen. El paraulògic, aquestes coses, per exemple, no és un joc, però sí que és una mena de joc.
Sí, però no és videojoc, no?
Però no és un videojoc.
Però és internet.
Sí.
Hi ha coses d'aquestes que sí, que més o menys entres.
Però també està gamificat, és un joc de català gamificat.
Sí, però entenent com a videojoc, d'entrada ja penso que és violent. És curiós,
potser
és
perquè aquí,
no tinc aquesta...
On hem de canviar la mirada o la perspectiva i informar-nos de qui és, no? I de quins tipus de videojoc hi ha. Laia?
Sí, jo jugava al cavall fort i a les bales també, i també jugava als videojocs.
Bueno, i els escacs, i el cartes, i el que sigui.
I a bàsquet,
el
que calgui.
I a bàsquet, sí.
No, però vull dir que sí que ja soc d'una generació que he estat en els dos mons, però també és veritat que és el que deies, que potser pensem en els jocs violents quan pensem en jocs multijugador i també del algun tipus concrets, que és cert que són molt populars, però que no és l'únic tipus de videojoc ni multijugador ni tampoc en general, no? Perquè el que dèiem del Tetris i de... també són videojocs, i després això, que hi ha molts tipus de videojocs. Hi ha des de videojocs que a nivell estètic i a nivell de història són brutals, grans, vull dir, obres d'art.
I a nivell de disseny són genials.
De fet, els pressupostos d'algunes de les grans sagues de videojocs són superiors a les de les millors pel·lícules. Vull dir que hi ha una indústria del videojoc increïble.
Exacte. I sí que és cert que jo crec que hi ha també un cert punt de gènere en aquí, perquè jo no he jugat tant a videojocs com el meu germà. I això, evidentment, va a persones, no? Vull dir que al meu germà li ha interessat més. Però sí que hi ha un punt de... Potser jo molt recentment sí que m'he interessat més per alguns jocs, perquè jo ho veig des d'una altra perspectiva, però durant una època que potser és quan més gent... O sigui, quan no, l'adolescència...
Quan l'entorn, no?
Quan l'entorn... Pues segurament els nois estaven jugant molt a jocs i a mi doncs és com que no m'apel·lava, potser precisament perquè els videojocs dels quals potser es parlava a classe eren aquests més coneguts o més violents i tal, que potser a mi en aquell moment pues, no m'interessaven. No dic que no estiguin bé, vull dir, igual m'interessaria jugar-hi, però no m'interessaven. I en canvi ara doncs he descobert altres tipus de jocs que tenen un altre vessant i que, bueno, pues, sí que m'hi he posat una mica, no? I això, i després... bueno, això. I el tema del català, doncs, bueno, com en tants altres àmbits del món digital, doncs és un repte per a qualsevol llengua, en realitat, que no siguin l'anglès i una mica el castellà, però que sí que ens hi hem de posar i és interessant que es faci això.
Benvinguda a la llengua, jo crec que el fet diferencial és aquest, és a dir, benvinguda a la llengua en el món dels videojocs, perquè és clar, la llengua d'internet és l'anglès i la llengua de la xarxa, malauradament, és el castellà, ho hem d'assumir. Malgrat la Viquipèdia, malgrat tot el que vulguis, tot això, òbviament, el català ha fet esforços considerables. A més, penso que té una presència a internet amb una mitjana molt superior a altres llengües més poderoses i amb un grau d'incidència important. Sí que és curiosa també la perspectiva de gènere que deies tu, tot i que ara no em voldria ficar-me en un jardí, perquè se suposa que les dones són més digitals que els homes, però bé, torno a dir, no em vull ficar en un jardí. Bé, sobretot això, benvinguda a la llengua. I també és interessant el que deia l'Àlvar, que penso que sí que compta, o sigui, aquí és obvi que hi ha un punt de màrqueting, o sigui, aquí estem, no, un punt i coma.
Sí.
Mira, volia aprofitar la intervenció que feia la Laia, que parlàvem del videojoc i que parlem del català, perquè ara recordava que a casa meva tenim la Nintendo Switch, en aquests moments és com l'última consola que tenim, les altres eren la PlayStation 2, que és de fa moltes dècades, i la meva parella just consumeix uns videojocs d'una empresa que és catalana, que ha guanyat ja dos premis internacionals al millor videojoc, i que aquest any li han donat per un videojoc en català que es diu Neva, que és meravellós, que no hi ha cap tipus de violència i que la indústria també a casa nostra i que es pot fer el videojoc i en català i amb bandes sonores composades per artistes de la nostra terra, doncs també tenen projecció arreu del món, molt més enllà dels videojocs de la violència. Vull dir, per desestigmatitzar una mica aquesta mirada que a vegades hi ha, i jo crec que sobretot de generacions potser de més edat, de que el videojoc es redueix només a la violència, no? O un tipus de...
Sí, sí, per desconeixement, és evident que sí. No, jo algunes vegades sí que vaig jugar poc, tres o quatre vegades, un amic meu es va comprar una consola d'aquelles grans amb una cadira de competició, un volant, i feien carreres de conducció. I això em va encantar. Això va ser genial. No era com una mena de videojoc, però sí que era un tema de competició.
Però això era analògic. I el de Mad-Man. Això encara era analògic. Això era com el Comecocos.
Sí, sí, sí. No, però vaig quedar al·lucinat del que es podia arribar a fer amb el tema dels videojocs en aquest aspecte, no? Però no m'hi he aficionat, evidentment no m'agrada. No, tampoc m'agraden massa els jocs de cartes i tot així. Els escacs sí, evidentment els escacs sí. Però els jocs una mica de carrer, s'hauria d'intentar recuperar els jocs de carrer també, no? Estaria molt bé.
Tens de trobar l'equilibri, no?
Sí, sí, jo penso que sí, que realment, doncs, i, bueno, això enllaça amb el tema que després vols parlar, sobre el tema de la votació del jove de 16 anys,
Sí.
Realment, doncs, moltes coses també que tenen una certa influència també en aquest aspecte.
Creieu que és interessant que les institucions públiques, en aquest cas l'Ajuntament, promoguin aquest tipus d'activitat?
Sí, em sembla més interessant també aquest equilibri, no? A més, aquest factor de que sigui un espai de joc presencial, perquè tampoc és el mateix ben bé doncs, que hi hagi un espai més obert, o si fos a casa doncs, un espai compartit, per exemple, que no espais més tancats, que habitacions i tal, que pot tenir un sentit d'intimitat, però que si estem parlant de menors, doncs, bueno, sí que hi ha un factor de... bueno, d'acompanyament de, dels pares o els responsables que és important tenir en compte. I per tant això, com crear aquests espais, no, que encara que sigui puntual, doncs, bueno, també genera una altra mirada, com més obert. I després, que sigui acompanyat d'això, una xerrada pedagògica, ho veig molt important, perquè a més és això, jo fa poc vaig poder entrevistar a una experta que es diu Eurídice Cabanyes, que és com un col·lectiu que es diu Arts Games, que fan una feina molt interessant i que em comentava tot aquest tema de, bueno, que els videojocs no són només els violents i que això potencia una mica, doncs, la presència i el coneixement de el potencial que tenen els videojocs en àmbits com, per exemple, la participació ciutadana. És a dir, per exemple, crec, no recordo quin país nòrdic era, no sé si era Suècia o Noruega, no em sap greu, no he de dir-ho bé, però van utilitzar un videojoc que es diu SimCity per que la gent pogués participar en la configuració com havia de ser una zona de la ciutat. Llavors és com que la gent s'ho imaginava a través d'un joc i clar, és molt més fàcil després tot això traduir-ho en, bueno, en una proposta concreta. Però, bueno, o sigui, hi ha molts potencials de gamificació, el que dèiem, no sé, de paraulògic, que, és a dir, va molt més enllà d'estrictament d'un joc de tiros, diguem.
Sí, l'altre dia a la Universitat de La Pau, bueno, fa temps, sí. Que me'n recordo que els vaig comentar, dic, home, si féssim un videojoc per intentar, doncs, fer pedagogia de La Pau,
sí.
I intentar fer una relació entre la violència i La Pau, i llavors que guanyi La Pau. Dic, per exemple, és un tema en el qual... però no, per desconeixement o què, no em sembla que no n'hi ha d'aquests vídeos així que d'alguna manera doncs, puguin... No sé, potser sí, eh?
N'hi ha, alguns de civilitzacions que sí que has de tractar amb la resta de civilitzacions per evitar la guerra i que et destrueixin, bàsicament.
Sí, per això. Sí, sí. No, que hi ha coses d'aquestes que...
Abans deies els escacs, també hi ha escacs en línia. Els escacs al final és això.
Els
Sims són de l'època dels els meus pares són millennials i són els Sims són de la seva època. És un joc que
és la casa que mai podrem tenir, la que vam tenir en els Sims, eh?
Exacte.
És clar, però jo penso que és una tendència que potser ens la podríem recuperar, perquè era un joc molt complet i tenia punts pedagògics interessants i el fet que explicaves tu em sembla molt interessant.
Jo dic per desconeixement i penso que hauria de conèixer més el tema per entendre molt més bé la joventut, perquè en el fons aquesta joventut està més avesada en aquests aspectes, no? El que passa és que tots aquests jocs sempre hi ha algú que guanya i algú que perd. I normalment el que perd...
N'hi ha que no, eh?
Espera, bueno, dic jo. Així, a la meva ment hi ha un que guanya i un que perd. I el que perd és segon. O sigui, m'entens el que vull dir? O sigui, el segon sempre perd, però el segon també té uns valors.
No, el que perd aprèn.
Que aprèn.
O sigui, o guanyes o aprens.
El que guanya no aprèn, però el segon és el que aprèn. Perquè llavors doncs, està preparant per poder fer. És el que passa amb el futbol. Quan tu anem a segon o tercer, et prepares més per guanyar el primer. Vull dir, el primer també és, també, evidentment. Però el guanyar o perdre és un concepte que en el món del videojoc s'hauria potser de revisar algunes vegades. Jo penso que sí, que igual hi ha alguns jocs que sí que plantegen això.
L'Animal Crossing o entre d'altres, que no es guanya ni es perd, però amb... els jocs de taula també hi ha els guanyadors i els perdedors.
Però el món està fet amb una perversitat. La condició humana està feta amb una perversitat de guanyar o perdre.
Competir.
Competir.
Sí. Competir.
De competir.
No caldria competir, és a dir, podrien col·laborar també, no?
En un
joc determinat per construir alguna cosa en conjunt, per què no?
Sí, però la societat en si mateix... afavoreix el que guanya, el posa dalt de tot, diríem, no? Llavors, no, jo tindria que posar el dalt de tot, és el segon que sempre...
capitalisme, gràcies a Déu.
Això mateix, això mateix, vull dir, pel tema del capitalisme... Del tema...
Sí, però ara que dius, igual que hi ha jocs, o sigui, jocs de taula col·laboratius, també hi ha videojocs col·laboratius, i jo jocs de taula col·laboratius, els videojocs no he jugat tant, però n'hi ha que són molt divertits, que t'ho passes molt bé, també. Hi ha alguns que diuen, no, perquè si no... No, però...
un tema lúdic, que està...
Molt... Exacte,
Els Sims mateix, no?
Per exemple, no guanyes ni perds, sí. I en el temps que deies com de l'Unipau, n'hi ha un que conec... De fet, no sé si existeix a la vida real, però és un joc que s'explica en un llibre que es diu Demà, demà i demà, que de fet el recomano moltíssim per entendre el món dels videojocs, i que a més és una novel·la que enganxa moltíssim. És
està molt ben feta,
Sí, i llavors hi planteja un joc que, ara no recordo ben bé la dinàmica que era, però és com tu has d'anar prenent decisions al voltant de com es fa una construcció en una fàbrica. I no tens molta informació, has d'anar prenent decisions però no saps ben bé què està passant. A mesura que avança el joc t'acabes adonant de que tu ets un nazi, o sigui, ets una empresa durant el nazisme. I per tant, les decisions que prenies que feien augmentar, crec, com la productivitat i tal, al final estaves beneficiant el règim nazi. I per tant, el joc guanya si perds, perquè si perds vol dir que no estàs sent col·laboracionista, no? Llavors és com anar-te adonant d'això i ser capaç de perdre en el joc. No sé ben bé com feia.
No, és que de fet el joc és un tema de manipulació també. O sigui, poden tenir un sistema de manipulació per bé o per malament, vull dir que d'alguna manera doncs, totes aquestes coses serveixen per manipular, anem a dir, l'opinió, diríem, no? I per tant, manipular l'opinió està bé si d'alguna manera l'objectiu és un fet que no sigui la violència. Per mi és cabal, això, no?
És cert, però és difícil, deixeu-me portar un momentet l'aigua al meu molí. Això és com, sí, és com la literatura, és a dir, ens agraden els dolents.
Sí.
Els personatges que ens
novel·la agraden negra.
Són els dolents, clar, i potser ni tan sols no cal que sigui novel·la negra. Però, els personatges bons són avorridíssims, no fotem.
Tornem a la jornada. Hi ha una part que és el català i un altre objectiu de la jornada és aquest espai una mica de socialització més física, no? En un món que és digital. Creieu que hi ha diferència entre jugar sol a casa, i la Laia apuntava molt bé també, fer-ho sol en un espai d'intimitat, que entenem que els espais d'intimitat també hi han de ser, i a l'adolescència tots els hem necessitat, però potser és diferent estar unes quantes hores tancat en una habitació sol jugant que fer-ho, per exemple, al menjador de casa i fer-ho d'una manera col·lectiva amb la família, o fer-ho en un espai comú amb altres jugadors i jugadores. Creieu que és diferent i això també pot aportar beneficis? A vegades jo crec, Àlvar, que quan es parla també, no, de tornem a recuperar els jocs de carrer, els jocs de taula, un dels factors que ens impulsa a demanar això és aquesta socialització física dels nens i les nenes i que no sigui una interactuació només amb una pantalla i en línia, no? Potenciar aquests espais de joc digital, perquè al final la societat avança i si vivim d'esquenes la digitalització crec que tampoc ens en sortirem, no? Però fomentar espais físics de joc digital, creieu que també pot ajudar i pot ser beneficiós? Que és diferent a fer-ho sol?
Bé, jo crec que sí, que evidentment tot el que es faci en comunitat jo penso que està bé. Per tant, bueno, avui en dia que tothom estem una mica més tancats a casa, que no sortim tant, que no socialitzem massa, i per tant les entitats és el que estem fent, intentar socialitzar molt més a la societat perquè d'alguna manera hi hagi una interrelació molt més dinàmica. Estem en una societat bastant tancada, gràcies al mòbil, als vídeos, és una manera diferent de treballar, a la qual doncs, no crea aquesta sociabilització. Jo me'n recordo que quan jo treballava, ara ja fa 7 o 8 anys que estic jubilat, però vull dir, però quan jo treballava, vull dir, esclar, quan anava jo a vendre o quan anava, anem a dir, a parlar amb algun client, tenia que fer 3 o 4 viatges amb la moto per anar a veure el client i parlar-ne, i d'allà sortia doncs, la comanda, o sortia un esmorzar, o sortia a parlar d'una cosa. Ara no, ara la gent està, la meva empresa, diríem que estan tots els executius allà amb l'ordinador, i no surten d'allà, inclús treballen des de casa. Vull dir, no veuen físicament a la persona que d'alguna manera li està demanant. O sigui, tot això s'està perdent, i hem de buscar noves fórmules de sociabilització. No, quines? No ho sé, però vull dir, però potser...
Noves o antigues, no sé si ho fan ara els nanos. Vull pensar que sí. Igual
les escoles sí, les escoles juguen al jardí, coses d'aquestes.
Sí, però mira, nosaltres quedàvem per anar a casa l'Àlvar a escoltar l'últim disc de Led Zeppelin, perquè s'havia comprat i els altres no el teníem. I anàvem tots a casa l'Àlvar a escoltar-lo. Doncs bé, amb els videojocs entenc que... No sé si fan el mateix, però penso que...
Sí.
A la meva època sí, no sé ara, com que també hi ha més jocs que pots jugar a través del Discord en línia, o sigui, et connectes i parles amb l'altra gent, no ho sé, però quan jo era més jove... Sí que anàvem a casa, no?, de qui tenia doncs, la consola amb el joc de moda, per dir-ho d'alguna manera, i feies una col·lectiva allà, per torns, i compartir, a veure qui, si eren combatius, qui guanyava es quedava i l'altre entrava, però també era una altra manera de,
doncs
de jugar,
mateix.
Com si qui juga al parxís.
No, qualsevol temps fue mejor, eh?
No,
jo penso que cada temps té les seves pròpies dinàmiques, i jo penso que és un moment molt interessant, precisament per això, perquè ens tanquem individualment, i hem de ser conscients tots plegats de que hem de sortir més potser al carrer, hem de relacionar-nos més personalment. Totes aquestes coses a mi em dona la sensació que s'estan perdent i hem d'intentar recuperar, encara que no sigui la totalitat o la mateixa manera que ho fèiem nosaltres, però sí que d'alguna manera jo penso que és necessari, perquè si no ens quedarem...
Fins i tot els amics de xarxes
sí.
Arriba un punt en què vols desvirtualitzar.
Sí,
exacte, eh? Sí. Sí, jo estic d'acord amb el que dieu de la individualitat, d'individualisme de la societat, està clar. El que passa que també, per exemple, els videojocs mateix també generen oportunitats de crear comunitats. Jo, per exemple, vaig estar uns mesos a Argentina fent un Erasmus i per un treball d'allà vaig acabar entrevistant a unes noies que tenien una comunitat que es diu Women in Games Argentina i que a més, bueno, estan també buscant ampliar en altres països, però que era superinteressant perquè em deien, diu, literalment això va començar perquè en convencions de videojocs ens trobàvem les noies al lavabo de dones, i de cop és com que descobríem que hi havia altres dones jugant a videojocs, perquè clar, videojoc tu pots posar-te un nickname, un nom d'usuari que en sigui anònim o que no pugui ser del teu gènere, no? I que a més les dones tendeixen a fer-ho bastant perquè, això també s'ha de dir, que hi ha un ambient en els jocs aquests multijugador potser més populars que pot ser molt masclista, molt també homòfob, molt racista, i que a més amb les dones, que és potser més identificable perquè quan tens el micro poden sentir si ets una dona, i llavors hi ha dones que juguen amb el micro apagat o que es canvien, bueno, que es dissimulen d'algunes maneres, i de fet elles mateixes van fer una campanya en què posaven els millors jugadors de jocs concrets d'Argentina o del món a jugar a un joc i els hi posaven distorsionada de veu perquè semblessin dones i llavors es trobaven de cop que els deixaven de banda, que no podien jugar en equip, que, o sigui, se'n trobaven totes discriminacions i l'experimentaven en primera persona i era evident que sabien jugar molt bé, no? Llavors hi ha una mica doncs, tota aquesta dinàmica que també és una mica el que deia que pot acabar expulsant ja d'entrada que les noies joves doncs, potser ja no s'hi posin. I també llavors quan parlàvem amb aquesta noia em deia, ostres, doncs potser hi ha noies, també és veritat, que no acaben jugant aquests jocs multijugador, que acaben jugant pues, jocs més offline o altres tipus de jocs que també són videojocs, però que potser precisament també no estan, per la indústria i el màrqueting, no estan posats en un lloc com tan destacat, no? No es volen vendre tant, com per dir alguna cosa del GTA o el Call of Duty, tots aquests que ens sonen molt, i bueno, potser hi ha un altre tipus de jocs que també són molt populars, però que senzillament no se'n parla tant. No
sé. Una vegada el Francesc Garriga, el poeta Francesc Garriga, dies per Sant Jordi, em deia, no s'ha de llegir tant, eh? S'ha de llegir 4 o 5 llibres màxim a l'any, eh? El problema d'avui en dia és que hi ha molts llibres...
Mira, això m'ho deia per Sant Jordi de la Maria Jaume.
I que no se sap llegir bé, i no que sap llegir bé. Per tant, la pedagogia també, de saber llegir. Això passa amb els videojocs. Jo penso que s'ha de fer pedagogia per saber quins són els que teòricament són interessants i no són. Perquè hi ha una massificació tan brutal que algunes vegades dius, hòstia, això, aquest llibre, no porta res. La meitat dels llibres diuen pràcticament el mateix. La meitat dels llibres diuen, no sé si d'acord, Josep, i per tant s'ha d'intentar escollir molt bé el llibre, saber exactament... I això, aquesta pedagogia, falta, potser, no?
Potser precisament la xerrada aquesta que hi haurà en aquesta jornada, no?, destinada així a les famílies en global per entendre el joc, per posar unes normes, uns límits, per saber què és massa
i
què és adequat.
La notícia del Sant Jordi era 2 milions de llibres venuts i 22 milions de recaptats. Saps què vull dir?
I el rànquing.
Sí. Vull dir que...
Que torna a demostrar que tampoc en saben gaire de llegir.
Per això, que demostra que no saben... No, arriba un moment que dius, fem una mica de crítica també a les coses massificades que d'alguna manera ens donen la sensació de que quan més millor, dic bueno, potser estaria bé, no tant, però llavors la indústria corresponent es queixaria, perquè evidentment no fa, però hi ha quantitat d'editorials ara. Que està bé, sí, que està molt bé, però que moltes vegades ens falta a tots plegats una mica més de pedagogia de saber llegir bé, per això fem les presentacions de llibres i coses d'aquestes, perquè d'alguna vegada la gent sàpiga exactament.
També hi ha gustos per tots i moments per tots.
Sí,
no?
Sí, no, això segur, evidentment no tot ha de ser tan correcte i que sigui, anem a dir, doncs, tot de, en fi, que tingui una lectura doncs, interessant, evidentment ha d'haver-hi coses també que puguin ser una mica més frívoles, però dona la sensació de que estem en una societat que d'alguna manera estem vinculant a l'èxit de les coses, a la massificació, al capitalisme, la quantitat de 22 milions d'euros, 2 milions de...
Home, no cal llegir Nietzsche cada dia, però llegeix-lo de tant en tant.
No, no, i tant, i tant.
No,
no, és evident que no, evident que no.
Quina habilitat teniu per desviar-me els temes. No hi fixeu?
Hem acabat parant de Nietzsche.
Sí, sí, sí.
A mi ja m'ho diuen, però vull dir, però és que jo penso que la transversalitat d'alguna manera t'educa també.
Som dispersos.
Tot es toca. Us trobarem diumenge o no a la conferència i aquesta jornada de videojocs?
Jo si puc, sí. Ara m'ho estic, quan ho he llegit així, mirat, dic, aviam si podia passar, i tant. Sí, perquè penso que m'interessarà veure, aviam, per educar-me a mi,
no?
També per conèixer el tema, perquè ja et dic, sóc un neòfit en aquest aspecte.
Acceptem el repte, va.
Accepteu el repte? Doncs bé, potser a la propera tertúlia ens digueu a quins videojocs us heu aficionat i si ho feu sols en companyia i si ho feu en català o amb altres idiomes.
Sí, no, obre la ment, també, els videojocs, les reflexes.
I habilitats,
i així,
eh?
I les habilitats, anem a dir, per estar amb l'ordinador.
Això sí. Escolta, i en català, això és...
Això sí.
Tanca-ho aquí, perquè és el punt...
I de codi obert, també.
I de codi obert, també.
Ja hem parat,
ja hem arribat.
De l'1 dels 18 anys i 16 anys...
No hi arribem. Vinga, vine dimarts que ve, que l'aprofitaré.
Jo que estava en desacord.
En parlarem perquè portarà cua, eh? Segur, comencen els tràmits...
T'ha salvat.
Primer educa.
La ministra...
Primer educa, després vota.
Per context amb l'audiència, que jo els havia passat els temes a l'Àlvar, la Laia i el Josep, i a part del tema dels videojocs els hi proposava parlar de la nova llei que pretén rebaixar l'edat de votació als 16 anys, i una de les preguntes era una primera sí o no. En parlarem, perquè segur que portarà cua i generarà debat, n'estic convençuda. Àlvar, Laia, Josep, molt bon cap de setmana.
Gràcies. Igualment, gràcies.
Gràcies. Adeu.